Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui dimecres 13 de novembre. Obrim avui parlant d'obres aquí a la ciutat, d'obres futures. La paeria procedirà properament a finals d'aquest mes o principis de desembre a tot tardar a pintar la senyalització horitzontal del polígon industrial Campllong, on també es preveu canviar la senyalització vertical. També a finals d'aquest mes està previst que s'iniciï l'arranjament del paviment de diferents carrers de la ciutat. Obrim avui amb aquesta notícia, però també els n'expliquem d'altres. Les avancem ara totes en titulars. A nivell comarcal, avui destaquem que Ferrocarrils de la Generalitat construirà un nou pas superior a la línia Lleida de la Pobla, a prop de l'estació de Ger. L'actuació substituirà el pont que hi ha actualment amb l'objectiu de millorar-hi la seguretat viària i ferroviària. D'altra banda, el Departament d'Interior i les Diputacions Catalanes ajudaran els municipis a tenir plans de protecció civil el més aviat possible. La Diputació de Lleida demana al govern que estudiï sistemes d'alertes de crescudes de rius en zones catalogades com a inundables. El Parc Astronòmic del Montsec assoleix la descarbonització total amb la posada en funcionament del sistema d'aerotèrmia. El parc, d'altra banda, també ha instal·lat la primera planta fotovoltaica de les explotacions de Ferrocarrils Turisme, que permetrà cobrir un 22% del consum elèctric del parc. El Museu de la Noguera acull l'exposició Des de l'Andana, 100 anys de la línia de tren Lleida-Balaguer, una mostra commemorativa dels 100 anys de l'arribada del tren aquí a la ciutat. D'altra banda, aquest dijous 14 de novembre comença l'Espai Fundació Margarida de Montferrato, d'aquí de Balaguer, el cicle Trama en xarxa, un conjunt de sessions de recomanacions literàries i culturals que s'emmarquen al cicle Les Aspres i Reparació. I també els explicarem abans dels esports que sota el lema Sense filtres, A Propa Cultura presenta la seva nova temporada bianual que pretén posar al centre a les persones amb discapacitat permetent-los liderar el canvi de l'accés real a la cultura. Pel que fa als esports, avui abordarem els següents continguts.
Parlarem avui dels bons resultats del Club Esportiu Natació Balaguer a la segona jornada de la Lliga Catalana Infantil i el Trofeu Absolut que es van celebrar el passat dissabte a la piscina coberta de Balaguer. Joan Ferrer va signar el rècord del club en els 800 lliures i Martín Ossa és la millor marca de 14 anys en el 100 braça. També tindrem espai pels resultats del Club Gimnàstica Rítmica Balaguer que va brillar amb el seu conjunt Aleví A aconseguint el tercer lloc a la Copa Catalana celebrada també el passat cap de setmana a Torredembarra. I finalment parlarem del balaguerí Pere Rubies, perquè la 29a edició de la Festa Històrics i Històriques del Bàsquet Català, organitzada per la Fundació del Bàsquet Català, el va guardonar també aquest cap de setmana.
La paeria de Balaguer procedirà properament a pintar la senyalització horitzontal del polígon industrial Campllong, on també es canviarà la senyalització vertical.
Segons el paer d'urbanisme, Guifré Ricard, feia temps que no es feia un manteniment d'aquestes infraestructures i assegura que l'actuació és molt necessària, entre altres coses, per millorar la seguretat en aquesta zona.
La necessitat és que fa temps que no es feia aquest manteniment de la senyalització horitzontal ni de la senyalització vertical. Hi ha moltes senyals verticals que estan oxidades, que per tant hem perdut aquesta visibilitat quan vas amb el vehicle, i sobretot la senyalització horitzontal que et permet també marcar els passos de vianants, que són els que creuen els treballadors, sobretot les fletxes de direcció, els stops, i tota la senyalització que pugui permetre una major seguretat a dintre del polígon, no? I també anar apostant perquè el polígon també tingui aquest manteniment que tanta falta li fa. Estem pendents que l'empresa ens faci un planning i també de començar, si no és a finals de novembre, principi de desembre, que tampoc no podem tardar gaire i l'actuació ha de ser bastant ràpida.
Les obres han de començar en breu, a finals del mes, amb tota probabilitat, i tindran un cost aproximat per la paeria de 12.000 euros. La contractació d'aquesta millora, l'execució de la qual es preveu ràpida, s'ha fet a través de l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis. També a finals de mes o principis de desembre s'han d'iniciar els treballs d'arranjament del paviment de diferents carrers de la ciutat i també del polígon Campllong. Les tasques les realitzarà l'empresa Soriguer.
Sí, a finals de novembre, principi de desembre, ja començaran els treballs d'asfaltatge d'aquells carrers que ja sempre hem anat comentant, i ho fa l'empresa Soriguer, que ha sigut l'empresa adjudicatària. i en principi, si no passa res, l'última de novembre hauríem de començar aquests treballs i també han de ser uns treballs que han de ser bastant ràpids en quant a execució. La renovació de l'asfaltatge d'uns carrers al polígon Camp Llong, que són els més deteriorats, que és la continuïtat ja d'una fase que es va fer anteriorment. El tram de davant de la residència de Sant Domènec, que és l'avinguda de Llong, Jaume Comtes d'Urgell, el primer tram del carrer Sanahuja fins al carrer Sant Lluís, el tram del passeig que va comprès costat i costat des de la plaça Pau Casals fins a la plaça de Sardana, i el carrer Almatà entrant per dalt a l'entrada que hi ha a la Maria.
Segons Ricard, el projecte preveu una actuació integral que millorarà la qualitat i seguretat de les vies públiques. Diu també que són conscients que cal actuar en altres vies i que la renovació s'anirà fent de manera gradual. Sabem que hi ha molts carrers que necessiten aquesta actuació i a poc anirem renovant el paviment per aconseguir que totes les vies de la ciutat tinguin les condicions adequades, ha dit Ricard.
Sí, l'asfalt quedarà renovat al 100% i, per tant, aquests carrers ja tindran l'estat òptim que han de tindre els carrers. No, i estem, bueno, a poc anirem fent aquestes petites actuacions de renovació de paviment. Sabem que hi ha molts carrers que necessiten d'aquesta actuació integral i a poc pues, bueno, anirem fent aquests carrers en base a la necessitat o l'urgència que puguin tindre amb criteris tècnics.
Els trams de vies en què cal actuació més urgent i que ara es milloraran es troben al carrer Almatà, el carrer Comtes d'Urgell, al passeig de l'estació, en el tram comprès entre la plaça Pau Casals i la plaça de la Sardana, i el primer tram del carrer Pare Sanahuja.
I parlem ara d'unes altres obres, en aquest cas al municipi de Gerb, al municipi d'Os de Balaguer, al nucli de Gerb. Ferrocarrils de la Generalitat ha licitat les obres de construcció d'un nou pas superior per creuar la via a la línia Lleida-la-Pobla en un punt de l'estació proper a l'estació de Gerb. L'actuació permetrà eliminar l'actual pont que hi ha en aquest indret i construir-ne un de més ample i reforçat amb l'objectiu de millorar-hi la seguretat viària i ferroviària.
L'obra ha sortit a licitació per un import de 671.000 euros i un termini d'execució de 26 setmanes, un cop sigui adjudicada. El pas superior, on s'intervindrà, es troba al camí del cementiri de Gerb, amb accés des de la carretera LV-9047, que uneix Balaguer i Camarasa, en el tram entre les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Gerb i Sant Llorenç de Montgai, al terme 2 de Balaguer. Els treballs consistiran en la construcció d'un nou pas superior que substituirà el pont existent, que s'enderrocarà prèviament. El nou pas superior tindrà una amplitud de 7,7 metres superior a l'actual i com a eix principal del creuament tindrà un traçat de 66 metres de longitud. La nova plataforma inclourà dos carrils de 3 metres cadascun i dos vorals amb barreres als dos costats. Les obres consistiran en l'adequació prèvia de l'entorn, la construcció de pilons, l'execució d'alçats estrets i murs, la col·locació de vigues, el formigonat de la llosa entre vigues i la col·locació de barreres de seguretat, juntes longitudinals i acabats. Mentre durin les obres, s'interromprà el trànsit de vehicles que es transcorre pel camí i s'assenyalaran els desviaments necessaris. La intervenció forma part de les actuacions del manteniment i millores puntuals de la línia Lleida de la Pobla de Segur i s'emmarca dins del constant procés de renovació de les instal·lacions, equipaments i localitzacions que du a terme Ferrocarrils de la Generalitat per continuar donant un servei de qualitat a les persones usuàries.
I anem ara a altres qüestions. El Departament d'Interior i les Diputacions catalanes ajudaran els municipis a tenir plans de protecció civil el més aviat possible. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del diputat de l'àrea de Medi Ambient, Fermí Massot, ha participat aquest dimarts en una reunió de treball amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, en la qual també han assistit, les presidències de les Diputacions de Barcelona, concretament també la de Tarragona i Girona. La consellera Parlon ha traslladat als representants de les diputacions la necessitat que tots els municipis del territori tinguin aprovats en un màxim de 2 anys els plans de protecció civil i que en 3 anys es pugui fer el seguiment de la implementació dels plans del document únic de protecció civil municipal, el conegut DUPROCIM, que ha d'incloure com a mínim tots els plans de protecció civil municipals pels quals els municipis en tenen l'obligació d'acord amb els corresponents plans especials d'emergències de la Generalitat. Durant la reunió, Talarn ha recordat que la Diputació de Lleida manté una línia de suport per ajudar a redactar aquest document i ha aprofitat per traslladar a la consellera la preocupació sobre els càmpings que estiguin catalogats en zones inundables puguin arribar a tancar. D'aquesta manera, la Diputació de Lleida demana al Departament d'Interior que estudiï la viabilitat d'instal·lar sistemes d'alertes que avisin del creixement dels rius i evitar així els riscos en aquests càmpings. Des de Protecció Civil s'han compromès a estudiar-ho. Finalment, la consellera d'Interior i també de Seguretat Pública ha agraït a les diputacions tota l'ajuda humanitària i solidaritat que han traslladat al País Valencià després de les conseqüències de la Dana. En el cas de la de Lleida, s'està traslladant encara als municipis afectats l'ajut solidari de més de 40 pobles amb la col·laboració d'empreses i també cooperatives de Ponent. I anem ara fins a Àger. El Parc Astronòmic del Montsec assoleix la descarbonització total amb la posada en servei d'un sistema d'aerotèrmia. L'equipament preveu un estalvi en emissions directes de fins a 17 tones de diòxid de carboni equivalent anuals.
Amb aquesta actuació, el Centre d'Astronomia assoleix la descarbonització total de la seva activitat i preveu estalviar en emissions directes fins a 16 tones de diòxid de carboni, equivalent anuals. La nova instal·lació d'aerotèrmia, que substitueix l'antiga caldera de gasoil, s'alimenta amb energia elèctrica d'origen solar. Juntament amb la renovació del sistema de calefacció, el PAM ha instal·lat també la primera planta fotovoltaica de les explotacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme, amb una potència instal·lada de 15 kW, que funcionarà en règim d'autoconsum i permetrà cobrir un 22% del consum elèctric del parc astronòmic. La descarbonització del Parc Astronòmic Montsec és una de les fites que ha anunciat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, durant la reunió de la comissió assessora del PAM celebrada aquest dilluns al vespre a Àger. Ruiz ha destacat el paper de Ferrocarrils al Pirineu perquè és una part important de l'activitat econòmica i té una responsabilitat amb l'equilibri territori i la sostenibilitat. La descarbonització de l'astronòmic forma part d'aquest compromís, ha dit. El Parc Astronòmic manté les seues portes obertes fins al 6 de gener, amb activitats com el 14è cicle de música sota les estrelles, el darrer concert del cicle, que es farà el dia 23 de novembre. Es tracta de l'espectacle Entre estels i cometes, a càrrec d'Inuits, un grup de música pop-rock independent de Sidamon. Es duran a terme dues sessions, una a les 7 i una a les 8 de la tarda.
I parlem ara dels Mossos d'Esquadra perquè investiguen una sèrie de robatoris en habitatges i granges registrats durant l'últim mes en diverses poblacions de Ponent. Els furts s'han produït en municipis com Castellserà, Linyola, Penelles i Bellcaire d'Urgell.
A Bellcaire, i segons avança el diari El Segre, els lladres van entrar a la matinada de llums en diverses granges, algunes d'elles abandonades, i es van emportar eines. També van intentar accedir al bar de les piscines municipals, tancat actualment, intentant perforar una paret per sostreure'n la caixa forta. A Linyola, almenys tres habitatges van ser objecte de robatori la setmana passada, segons informen fons municipals, mentre que a Penelles es van registrar tres incidents similars, un d'ells amb els ocupants dins de casa. Castellserà també va estar afectat amb dos robatoris en el darrer mes. Davant d'aquesta situació, els alcaldes de les localitats implicades han expressat la seva preocupació. No s'han reportat detencions fins al moment en relació amb aquests casos.
I obrim ara el bloc més cultural de l'informatiu i parlem del Museu de la Noguera, perquè des de la passada Festa Major acull l'exposició Des de l'Andana, 100 anys de la línia de tren Lleida-Balaguer, una mostra commemorativa dels 100 anys de l'arribada del tren aquí a la ciutat i que explora sobretot l'experiència dels viatgers al llarg de les dècades, inclou les perspectives de personatges històrics i també dels treballadors i passatgers actuals.
L'exposició apropa els visitants als viatgers de la línia, incloent-hi records de figures històriques com Teresa Pàmies i Joan Sauret, així com els testimonis de treballadors i viatgers contemporanis en una presentació que submergeix el públic en una experiència de passat, present i futur. La mostra és molt més que una col·lecció de fotografies i documents. Ha estat concebuda per ser una experiència participativa on els visitants poden interactuar, aportar les seues pròpies visions sobre la línia de tren i fer suggeriments fins i tot per al futur. Textos, àudios i vídeos contribueixen a una experiència dinàmica que ha involucrat també els alumnes de les escoles de Balaguer amb redaccions i dibuixos que capturen la imaginació dels més joves sobre el trajecte del tren. En col·laboració amb la Universitat de Lleida, aquesta exposició busca aprofundir en la relació de la ciutadania amb el territori. Daniel Gutiérrez, doctor en Educació, Societat i Qualitat de Vida de la UDL, explica que Des de l'Andana vol integrar la veu de la ciutadania en el mateix espai museístic, de manera que els visitants puguin no només observar, sinó participar activament.
Es van plantejar un espai museístic en el qual tingués la veu la pròpia persona que vingui a visitar l'exposició, no? I per tant no sigui un agent passiu, sinó que sigui actiu en la pròpia narració del propi espai museístic.
Segons Gutiérrez, un cop finalitzi l'exposició, recolliran aquestes aportacions per elaborar un informe que permetrà una anàlisi més profunda. Això contribuirà, segons Daniel Gutiérrez, a reforçar el museu com un espai obert integrador.
Hi ha quatre opcions, de les quals tres són tancades i una és oberta, i per tant donem la possibilitat de que també ampliïn la pròpia infografia. Una vegada fet això, la idea és que a mesura que vagi teixint tots els visitants la instal·lació, puguem veure les tendències i, per tant, conèixer la veu de la majoria de les persones, no?
La mostra es va inaugurar en el marc de la Festa Major de Balaguer i es podrà visitar fins al 23 de març.
I parlem ara de la xarxa cultural inclusiva Apropa Cultura, perquè ha celebrat aquest dilluns el seu acte anual, on ha donat el tret de sortida a la seva nova temporada sota el clam, sota el lema Sense Filtres. Una nova campanya que serà també bianual, com la que van acomiadar, i que estarà dedicada a les persones amb discapacitat. La xarxa cultural també manté el programa d'activitats i formacions i els seus projectes propis, com per exemple Sortides Mai Soles, La Dansa S'Apropa i Els Matins Orquestra.
Després de 18 anys d'activitat, Apropa Cultura posa damunt de la taula la urgent necessitat de millora que exigeix l'accessibilitat per assegurar que les persones amb discapacitat sensorial, orgànica, intel·lectual, mental o física disposin de total accés a totes les propostes culturals. Aquesta nova etapa té per objectiu fer reflexionar a la societat sobre aquesta realitat i normalitzar la inclusió d'aquestes persones amb necessitats especials en espais culturals, promovent-ne la seva participació activa. Fidel a la idea de concebre la cultura com a dret, Apropa Cultura posa l'accent en els drets i les necessitats d'aquestes persones, sovint excloses d'esdeveniments culturals, i interpel·la als actors polítics i socials per posar en marxa polítiques proactives que fomentin la seva participació. Amb la selecció del lema Sense Filtres, volen transmetre que les accions reivindicatives han de ser clares i directes. La idea principal és que no hi hagi límits per expressar el que no està bé, el que fa falta i les necessitats que s'han d'atendre. Així ho expressava Sònia Gainza, directora d'Apropa Cultura.
Promovem que les persones en situació de vulnerabilitat i també amb discapacitat, però sabeu que és tot molt ampli, a través de les entitats socials, serveis de la salut, etc., puguin gaudir d'experiències culturals arreu de Catalunya. I aquí faig una pausa perquè he de fer un especial agraïment a la generositat dels programadors culturals, perquè si les entrades que posen a preu simbòlic per a aquestes persones, si s'hagués de comptar el preu real, us podríem dir que estan finançant 2/3 parts del pressupost del programa Cultura. Per tant, aquí faig aquest apunt, perquè és veritat que si fem una mica, he fet un breu resum del que ha estat l'experiència, i aquest, fins al 31 d'octubre, hem acollit unes 1.000, crec que eren, 1.430, és a dir, fins aquests 10 mesos, diferents centres socials i de la salut que han participat del programa Apropa Cultura, que en total han representat quasi uns 9.000 grups movent-se per tot Catalunya, d'acord, per fer aquestes sortides culturals de moviment públic.
En aquest context, la xifra cultural ha presentat també les dades d'aquest últim any, on més de 87.478 persones han estat ateses. S'han fet 8.862 sortides i 84 noves adhesions només l'últim any. Així mateix, Apropa Cultura mantindrà un any més la seva agenda d'activitats i formacions habitual a les quatre províncies, així com els projectes ja identificatius de la xarxa cultural, com són les sortides Mai Soles, servei d'autobusos adaptats en col·laboració amb diferents empreses de transports pensats per a desplaçaments a entitats culturals, La Dansa S'Apropa, que en col·laboració amb el Mercat de les Flors porta sessions de dansa a les residències, o Els Matins d'Orquestra, tallers musicals amb musicoteràpia, on les persones usuàries poden gaudir també d'un assaig de l'orquestra, una activitat que també es fa al Teatre Municipal de Balaguer.
I destaquem ara que aquest proper dijous, és a dir, demà, començarà a l'Espai Fundació Margarida de Montferrato d'aquí de Balaguer el cicle Trama en Xarxa, un conjunt de sessions de recomanacions literàries i culturals que s'emmarca en el cicle Les Aspres i Reparació. L'acte, que començarà a 6:45 de la tarda amb entrada gratuïta, està concebut com una sèrie de diàlegs per reflexionar sobre temes de memòria, identitat i colonització i per explorar com aquests es tracten en diferents formats literaris i artístics. artístics. La primera sessió comptarà amb les intervencions de l'artista i fotògrafa Espe Pons, que presentarà els seus fotollibres. També hi participarà Irma Secanell, llicenciada en Història de l'Art, i Marta Burgell, politòloga. Totes elles compartiran tres lectures o referències culturals sobre la memòria i la colonització, obrint un debat sobre la construcció d'aquesta memòria, el paper de qui la narra i la diversitat d'orígens i formats, ja sigui narrativa, assaig o poesia. L'objectiu de Trama en Xarxa és que cada sessió sigui un diàleg viu i continuat amb les participants, proposant noves persones recomanadores per la següent trobada, creant així també una xarxa de veus diverses i interdisciplinàries al voltant de la memòria i també de la cultura. I dit això, en donem ara pas a la secció esportiva d'avui dimecres.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva i comencem avui parlant de resultats esportius, perquè la piscina coberta de Balaguer va acollir el passat dissabte la segona jornada de la Lliga Catalana Infantil i el Trofeu Absolut de Natació, on els nedadors del Club Esportiu Natació Balaguer van destacar per l'alt nivell i per superar moltes de les seues marques personals. Entre els èxits de la jornada sobresurt el rècord absolut del club que va aconseguir Joel Ferrer en els 800 metres lliures. Ho va fer amb un temps de 8 minuts, 34 segons i 76 dècimes. També va brillar Martín Osàs, que va establir la millor marca en la categoria de 14 anys en els 100 metres braça. Ho va fer, completant la prova, en 1 minut, 10 segons i 13 dècimes. I seguim parlant de mèrits esportius, perquè el passat cap de setmana el Club Gimnàstica Rítmica Balaguer aconseguia un gran resultat a la segona fase de la Copa Catalana de Conjunts Tardor N4, celebrada al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra. El grup Aleví A del club obtenia una meritòria tercera posició d'entre 19 equips participants, destacant-se en una competició que va reunir més de 500 gimnastes d'arreu de Catalunya. La jornada de dissabte, 9 de novembre, va ser molt intensa amb actuacions de diverses categories, N4, 5, 6, 7 i N7 individual, i amb una alta participació de clubs de tot el territori. La classificació del conjunt Aleví A en aquesta fase de la Copa Catalana consolida el treball i l'esforç de les gimnastes del Club Gimnàstica Rítmica Balaguer en aquesta temporada. I acabem parlant de bàsquet, perquè la Fundació del Bàsquet Català organitzà el passat divendres 8 de novembre la seva tradicional festa social, que enguany arribava a la 29a edició. Durant aquest acte es va distingir a històrics i històriques del bàsquet català amb lliurament de distincions a persones que han deixat una forta empenta en la història de l'esport de la Cistella al llarg d'una continuada trajectòria de servei als seus clubs i al bàsquet català en general. La present edició va tenir el privilegi de comptar amb la nominació del balaguerí Pere Rubies Burguet, jugador que ha estat distingit tant per la seva trajectòria com a jugador, que compta amb innombrables distincions esportives, com per la seva dedicació i la promoció del bàsquet al Club Bàsquet Balaguer. Aquesta gala es va celebrar a l'Hotel Catalònia Barcelona, plaça i una festa, on també va servir de retrobament de vells coneguts a l'esfera del bàsquet, i durant aquesta també es va fer també una breu lectura de les aportacions al bàsquet català de cadascun dels guardonats, entre ells el guardonat també balaguerí, com deien, Pere Rubies.
I entrem en l'última part de l'informatiu, la que dediquem a repassar les portades dels diaris. Avui el Segre obre destacant que les lleidatanes van cobrar de mitjana uns 3.000 euros menys que els homes l'any passat, el 2023. També diu que puja la venda de paracetamol i a l'any les farmàcies ja n'expedeixen 500.000 caixes. La fotografia de portada està dedicada a la reconstrucció del crim de Coll de Nargó. Dicten presó, diu, per l'acusada de matar la filla a Coll de Nargó. Reconstrucció dels últims moviments de la dona, tot i que sense ella. I també destaca avui aquest rotatiu que s'ensorra part de la torre del Tossal de Moradilla. Només queden, assenyala, drets dos murs d'aquesta construcció catalogada i que data del segle XIX. La mañana obre concretament amb les paraules avui de l'acusada de la mort de la filla Coll de Nargó i diu que li va donar pastilles per evitar que passés pel que ella havia passat. També destaca la gestió pública per al Nadal Meroles des del mes de desembre i diu que Mollerussa reclama obrir el nou centre d'urgències. Finalment, repassem la portada del diari El Punt Avui, que aquest dimecres titula Pendents del cel. L'alerta per noves pluges obliga a treballar a preu fet per retirar el fang abocat al clavegram, que endurit, diu, obstrueix els col·lectors i podria causar més inundacions. També destaca que investiguen la mort violenta d'un pare i un fill en un habitatge a Arenys de Mar i parla també del fre a la impunitat de la pederàstia. Els representants del Parlament defensen al Congrés dels Diputats la reforma del Codi Penal. I fins aquí l'informatiu d'aquest dimecres. Gràcies, com sempre, un dia més per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.